Bon dia, són les 8.
La caravana.
Amb Rafa Sanahuja.
Que sí, que avui tenim cita al Parlament, debat de les esmenes dels pressupostos, tothom a dir-hi la seva, a veure si per fi posem en marxa el país. Però, permeteu-me, avui els culers hem de dir coses. Per fi una nit amb cara i ulls, el Barça 4 anys i escaig després tornarà a estar en un bombo de sorteig dels quarts de final, això vol dir que és un dels 8 millors d'Europa, a ir tota alegria a l'estadi Lluís Companys, a més 15 milions a la saca per quadrar els pressupostos, cap safata de canapés va córrer perill a ir a la zona noble, però deixeu-me que destaqui tres noms. Fermín, que té nom de torero, Lamine Yamal, que té nom de crack mundial, i Pau Courvasí, que té cara de netejar-se molt l'acné encara. Quins cracs tots tres. Avui tertúlia esportiva, per cert, a partir de les 10, ahir tres golets, bona pressió, però vull fer un apunt sobre la roda de premsa de Xavi posterior al partit. No crec que sigui tan complicat d'entendre que els periodistes que segueixen al Barça, per molt que siguin del Barça, expliquin el que veuen i el que opinen. És una de les grandeses de l'entorn culer, no és autocomplaent en general, com altres equips que van de blanc, per exemple. Una mica lleig la manera d'ahir de Xavi de cobrar-se factures, i més amb el mestre Ramon Besa, que per cert estava tocat ahir a la nit, estava una mica tocat. Per un article del propi Ramon Besa, que a més estava molt justificat, article del novembre, ja ha plogut. No sé, Xavi, ahir era nit per gaudir, no per fer un Shakira i cobrar tantes factures, dic jo. No te'l peu, i a mi la mal podria ser el meu fill. Tinc una filla de la seva edat. Em faig vell, amics. Són les 8. I qui pujarà avui a la caravana? Olma Giró, bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem a Eloi Redon, portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, per parlar de l'última hora del macroprojecte de Tarragona, l'escull per desencallar les negociacions pels pressupostos catalans d'aquest any. Tot plegat en un dimecres on obrirem temps de tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina i Rafa Sanahuja. A les 11 serà hora de parlar de les coses més quotidianes amb el periodista David Balaguer, i serà uns minuts més tard, cap a 11:45, quan obrirem de nou els micròfons per saludar els actors Enrico Ianiello i Aida Llop per parlar de l'obra La veritat de la mentida, que aquests dies estan protagonitzant al Teatre Acadèmia de Barcelona. A les 12 serà el torn de la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna, amb qui avui comentarem la Gala 2 d'Eufòria. I just després, cap a 12:45, obrirem la nostra particular consulta de salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem l'última hora de programa descobrint nous racons a Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez, sabent on anirem amb la girocleta i amb el Bona Vesprada.
I si em permets un apunt, cap a les 9, quan comenci aquest debat de les esmenes dels pressupostos, a veure si posem en marxa el país, connectarem a la nostra cap de política, la Judit Caselles, i ens explicarà com està l'ambient i què està passant al Parlament. Tot això i molt més avui a la caravana, un programa que derrapa.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I abans de tot plegat, repassem els principals titulars d'aquest dimecres. Júlia Julve, bon dia.
Bon dia.
D'aquí a una hora arrenca el debat de la totalitat dels pressupostos de la Generalitat amb la incògnita de què faran els comuns, si mantindran l'esmena a la totalitat o la retiraran perquè els comptes superin el primer tràmit parlamentari.
Sí, els liles asseguren que tots els escenaris estan oberts fins al moment d'aquesta votació, però no amaguen també que l'acord és complicat. Per intentar salvar els comptes, el govern ha ofert als comuns una bateria de polítiques d'habitatge, com ara 53 milions d'euros per a 559 pisos públics, per a les meses d'emergència, o també una regulació urgent del lloguer de temporada.
I el Consell General del Poder Judicial debatrà dijous que ve dos informes contradictoris sobre la llei d'amnistia.
La proposta del conservador Wenceslao Lea considera que la llei és inconstitucional i que vulnera també la separació de poders. L'altra, la progressista Marc Abrejas, creu que l'amnistia és excepcional, però que és legal. Previsiblement, el sector conservador, que és majoritari en aquest òrgan, es decantarà per l'informe de Olea. Tot plegat quan demà es debat al Congrés dels Diputats la llei d'amnistia.
I el síndic de Greuges de Barcelona demana al govern de Jaume Collboni que reformi el model d'allotjament de les persones que són expulsades de casa seva.
Sí, l'entitat també proposa canvis per atendre millor les persones sense llar o millorar la resposta de l'administració als ciutadans.
Open Arms està de camí a Gaza per portar ajuda humanitària aquest dimarts al matí a Sarpat des de Xipre.
Es tracta d'una missió conjunta amb World Central Kitchen del xef José Andrés. Les dues organitzacions porten 200 tones de menjar. Open Arms ha qualificat aquesta missió d'alta complexitat. Ara estan fent una travessa de 220 milles. Està previst que arribin a Gaza en les pròximes hores.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, Rafa? Bon dia.
Portes un jersei molt al teu estil, eh? Molt Cherokee. Molt
sempre, ja m'agraden.
Ja ho sé.
Com que sabia que avui estaves tu aquí, doncs per això m'he posat.
Doncs t'ho agraeixo perquè em dona moltíssima alegria, de bon matí. Escolta, 4 anys després, ara ho dèiem també a l'entrada, el Barça torna als quarts de final de la Champions.
Així és, els blaugranes s'han desfet al Nàpols per un 3-1 en un partit on han tornat a brillar els jugadors del filial, Lamine Yamal i Pau Cubarsí, que debutaven en Champions i, a més a més, s'han dut el trofeu a millor jugador del partit. Aquesta nit també s'ha classificat l'Arsenal després de 14 anys sense arribar a aquesta ronda.
I a la mateixa hora que el Barça, Carlos Alcaraz arribava també als quarts de final del torneig d'Indian Wells de tenis.
El murcian ha tingut prou amb 2 sets, un doble 6-3 per superar Fabián Marosan. Ara, el jove tenista espanyol que defensa títol a Califòrnia haurà de superar Alexander Zverev si vol arribar a semifinals.
Gràcies, Xavi. I què ens portes avui a la cara B, Judit Vallès? Bon dia.
Bon dia. Doncs avui us explicaré la nova inversió que ha fet l'actor Leonardo DiCaprio. Ai. Portarem una sentència també sobre la custòdia de mascotes i escoltarem la recent col·laboració musical entre les cantants Julieta i Belén Aguilera.
Moltes gràcies, Judit. Moltes gràcies a tots. Ara, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Gairebé 8 i 7 minuts. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera en un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia. El sol s'imposa avui a tot Catalunya. Tenim algunes boirines ara mateix a punts a les comarques de l'interior de Girona, també alguns punts del Prepirineu, però desapareixeran ràpidament i únicament de cara a la tarda apareixeran alguns núvols cap a les comarques de l'interior de Girona i també del nord de Barcelona, però seran poc importants. Avui destaquem sobretot les temperatures. Ara l'ambient és fred, però al centre del dia pujaran ben bé un parell de graus respecte a les d'ahir. I avui ens situarem amb uns valors al centre del dia situats entre els 17 i els 23 graus. Temperatures que ja ens indiquen que la primavera està a punt de començar. I el que hem explicat per avui també és vàlid per demà, tot i que demà augmentarà més la nuvolositat. Demà serà un matí assolellat, tot i que els núvols alts guanyaran terreny per Ponent, però en canvi de cara a la tarda els núvols taparan ja el cel cap a les comarques de Ponent, en meitat oest de Catalunya, i a poc també la resta del país, amb vents del sud i del sud-oest, però no provocaran precipitacions. Les temperatures demà encara seran una mica més altes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes i anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Es manté actiu un accident a la Ronda Litoral en sentit Llobregat a l'altura del Poble Nou que provoca molta congestió encara durant 10 quilòmetres des de Santa Coloma i el Bon Pastor i fins al tram habitual de la Barceloneta. A la Ronda de Dalt també hi ha molta lentitud des de Santa Coloma abans del nus de la Trinitat i durant 6 quilòmetres més fins a la Vall d'Hebron i en un matí on moltes vies habituals van força lentes com la B23 en tot el tram de Molins i Sant Feliu en sentit nord durant 4 quilòmetres, la 2 com sempre des de Pallejà en sentit est o a la C58 sobretot avui amb els 5 quilòmetres des de Montcada i Reixac en sentit sud. A la C16 els túnels de Vallvidrera també s'ha començat a regular el trànsit en sentit Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. Gairebé 8 i 9 minuts. Ara és el moment en què Joan Trias, cada dia de cada dia, com diria ell, em diu, Rafa Sanahuja, hola, hola. Però jo, en lloc d'això, diré, Joan Trias, recupera't, tranquil, la caravana continua tirant, derrapant una mica, per tant, molts ànims. I sí que dic, Olma Giró, hola, hola de nou.
He de dir hola, hola, bon dia.
No sé, tu mateixa, estàs al meu paper. És un paper perillós, sempre.
És molt perillós, és i molt... més un dia com avui... on tots els blaugranes estem de ressaca emocional.
Sí, 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 sí.
Què?
Sí.
Dic a qui li dic bon dia o no? M'has de dir tu la pregunta, no? Com va això?
Fem-ho formalment. Les sí, coses s'han no? de fer amb formalitat. Som-hi. A qui li donem el bon dia, Olma Giró?
Doncs vinga, Rafa, avui bon dia a un nen, perquè és un nen, i és un nen que ens té robat el cor, sí, un sí. central amb cara de sortir de l'institut, com deies, amb cara de rentar-se la cara...
Amb algun producte d'aquests, no?, de farmàcia.
Amb una crema antiacné, no?, perquè quan ets un adolescent l'acné sol sortir, i també té cara d'anar al recreativo, que en dirien avui bon dia a Pau Cubarsí. Pau no espera des de la trinxera, Pau té clar cas, en Pau Corbací tampoc espera, eh? No, no, espera no, no. Des de la banqueta, perquè...
Que va, no espera
tira,
res.
Eh? 17 anyets.
Ha triomfat a la primera, no ha esperat res el Pau.
17 anys, eh, Rafa Sanahuja. Bueno, 17 anyets.
Em sento molt gran quan veig aquests jugadors.
Té l'edat de la teva filla, com deies a la portada.
Sí, sí.
Però és
sí.
Que no sé si la teva filla ha fet això, perquè ahir en Pau es va marcar un partidàs impressionant.
Espectacular.
He de dir que em semblava bona, ojo, no? Sí. Ara no tant, perquè, clar, Corbací té la seva transcendència, però és que a més té un toc de pilota, una elegància, una tranquil·litat. És que ens ha deixat a tots entusiasmats.
Estic tan d'acord.
No sé si tu que ets molt culer, tu que ets molt futbolista, a veure si estàs d'acord amb mi amb això. Em compres que Corbací és una mena de Puyol... Sí. Més Piqué?
Totalment.
Sí?
Perquè té la força, la rauja, la capacitat de correcció del Tarzán, de Puyol, i el toc de pilota, l'elegància, inclús jo crec que una mica més, de Gerard Piqué.
I si em permets l'apunt, sí. La bellesa de Piqué també la té. O sigui, ho té tot.
Pot.
Ho té tot, sí. A mi Piqué sempre m'agradava. Dic, mira, sí, sí. Que, mira quin sí, home. Sí, sí, sí. A més, hem de dir que Corbací, en el seu debut a la Champions, va ser nomenat MVP, millor jugador del partit. I és que, a més de fer-ho de la millor manera possible, transmetia una alegria que, déu-n'hi-do, com s'estima la colorada
molt,
en
molt
una
culer.
Nit ben maca del barcelonisme, Corbací, amb permís de Lamín, podríem dir que va ser el rei, així que bon dia, criatura.
Bon dia, criatura, i a gaudir-lo. Va, i qui necessitarà vitamines aquest matí? Home.
Doncs mira, seguim en la línia del partit d'ahir, que ja veus que ens ha marcat una mica tots.
Sí. No
ahir va ser, no, ahir va ser un gran dia per la família Hernández. Ahir va tornar cavalgar la Xavineta. I tots els que no van poder anar al camp però ho van veure des de casa van poder sentir l'eufòria que es va viure a la banqueta. Quina gran alegria pels germans Hernández i Hernández, en Xavi i l'Òscar, després de molts disgustos.
No són els de Tintín, eh? Són Xavi i Òscar, els del Barça.
No, no, no. Són Xavi i Òscar, els del Barça. Los Hernández, que dirien.
Sí, sí.
Després de molts disgustos, de molts partits patint, perquè déu-n'hi-do quina temporada portem, podríem dir que ha estat la temporada de l'ai al cor. Ai,
mare
ai,
Déu.
Ai.
I tant.
Ahir sí que podríem dir que ens van deixar gaudir, es va tot alliberar, alliberar tot una miqueta.
Sí.
Cal dir que Xavi, això sí, va estar molt i molt encertat en l'alineació, també en els canvis, com va fer entrar Sergi Roberto, que va ser clau al mig del camp.
I tant.
Gran gestió de Xavi ahir i festa gran als barris més nobles de Terrassa.
Efectivament. Després a la sala de premsa va punxar una mica el Xavi, però en quant a la gestió esportiva... Chapó,
clar,
i
no.
Per tant, me n'alegro.
Rafa no es pot ser perfecte.
No.
Vull dir, has fet una alineació molt bona, els canvis també han estat bons. Ja. Sí que és cert que tot el d'Albesa que deies, no? La roda de premsa.
Exacte.
I és que
aquestes
vaig anar a dormir,
Aquestes factures... No, doncs jo em vaig enganxar, perquè, clar, estava també molt content i vaig escoltar la roda de premsa i dir, però què diu ara? Però, bueno, això no li treu, que va ser una bona alineació, un bon partit, i una bona correcció de l'alineació quan va fer entrar Sergi Roberto, que va ser clau, també. Per tant, Xavineta ahir, una cavalgada ben maca. I, finalment, Olma, qui no li arrencarà el cotxe aquest matí?
Doncs mira, un clàssic de les transmissions de Movistar, ex-Canal Plus, parlem ni més ni menys que de Carlos Martínez. Rafa Sanahuja, tu suposo que ho sabràs més que ningú, Carlos Martínez, sempre rep. O sigui, faci
sempre
que faci,
rep.
Digui el que digui, sí. Rep sempre. És com
pobret.
Dir, pobret, és com l'àrbitre. Com un àrbitre
mira,
que sempre rep.
Exacte, mai està del tot conforme amb el que fa l'àrbitre ni en el que fa Carlos Martínez. Què va passar ahir, a veure?
Doncs mira, els culers pensen que és madrilista, els madrilistes que és culer. Ahir el que va passar és que Carlos Martínez va rebre de valent per moments com aquest.
Sergi Roberto jugando para Gundogan, corona del área. ¡Vamos, Sergi! ¡Lewandowski, gol!
Mira, dos apunts. A banda de que podria ser un gran tenor, perquè els segons que aguanta dient gol sense respirar, dius, senyor, presentis a un concurs de cant.
Té capacitat pulmonar, eh?
Sí, una bona caixa toràcica. A banda d'això, a mi, no sé, tu m'has sonat una mica, ara no en tinc ni idea, algú que feia una retransmissió que va dir, no sé quin nom t'estimo. Molt famós.
No, aquell... Urruti t'estimo, el Puyal.
Això, una mica així de dir...
Però clar, Puyal feia una transmissió desacomplexadament culer.
Clar.
Urruti t'estimo.
Jo crec que el problema d'en Carlos Martínez és que no es mulla.
Però ahir és que aquest vamos Sergi és una mica estrany, la veritat. Sí. No sé com dir-t'ho.
Jo crec que va agafar masses confiances i això no va agradar gaire als merengues. Perquè bàsicament el que diuen, i en aquest cas ahir ho poden dir, que sembla que sigui més culer que l'escut del Barça, vull dir, no sé. Sí. Així que el pobre Carlos Martínez, déu-n'hi-do, ànims per ell. Avui no crec que se li engegui el cotxe,
ja,
però...
Ja.
Però què hi farem?
Bueno, molt bé.
Rafa.
Sí, digues.
Avui fas tu el programa,
sí.
Poses el comandament d'aquesta caravana.
La ràdio.
És fàcil, no?, entrar en algun jardí més si el portes
sí,
tu.
Em preocupa, perquè, clar, jo soc de bocaxancla una mica, saps?
Per això. Dic que,
la Júlia riu perquè em coneix molt bé.
Sí, Júlia, sí o no?
Sí.
Jo crec que avui en Rafa necessita alguns consells.
Sisplau.
Per no entrar en jardins, així sisplau. Que avui et porto un expert en jardins i en gespa que t'aconselli.
A veure.
Xavi Hernández, què s'ha de fer per no entrar en un jardí informatiu?
¿Es tuya la pregunta o no sabes que suspendí el FP de jardinería por los pelos?
La caravana, l'informatiu.
Minuts del matí, arrenquem l'informatiu. D'aquí a una hora arrenca també el debat a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat amb la incògnita de què faran els comuns, si mantindran l'esmena a la totalitat o la retiraran per permetre que els comptes superin el primer tràmit parlamentari. Els Liles asseguren que tots els escenaris estan oberts fins al moment de la votació, però no amaguen que l'acord és complicat. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els comuns asseguren que contemplen tots els escenaris, tant retirar l'esmena a la totalitat abans de la votació d'aquesta tarda com no fer-ho i impedir que hi hagi uns nous pressupostos. Totes les possibilitats estan sobre la taula, però els Liles no amaguen que estan decebuts amb el govern. La reunió d'ahir a la tarda al Palau de la Generalitat entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, va acabar sense avenços amb el Hard Rock, el principal escull per tancar un acord. De fet, les últimes declaracions públiques de les dues parts mostren que les posicions estan molt allunyades. Patrícia Plaja, portaveu del govern, i Jéssica Albiach a TV3.
Una excusa que han volgut posar al centre, que han posat al centre del tauler polític, fent veure que el govern té algun marge, que hi pot fer alguna cosa, quan saben perfectament que això no és així. No hi és en els pressupostos i el govern no té marge per aturar tramitacions que ja estan en marxa.
Jo vaig parlar amb el president, personalment, ara farà 4 o 5 mesos, i ja li vaig explicar el nostre posicionament. President, nosaltres volem pressupostos, però aquí n'hi ha un tema que ha de sortir de l'equació, que el va posar el PSC i que crec que és positiu pel país que això quedi fora dels pressupostos.
Fa dies i dies que en aquest aspecte no hi ha ni un sol avenç i el govern veu una possibilitat real que no pugui aprovar els pressupostos.
Gràcies, Judit, i per intentar salvar els pressupostos, però el govern ha ofert en Comú Podem una bateria de polítiques d'habitatge, com ara 53 meurs per 150 nous pisos públics per a les meses d'emergència, o una regulació urgent del lloguer de temporada, Júlia.
Sí, així consta l'últim document que l'executiu ha lliurat a l'equip negociador dels comuns, al qual tenia accés l'Agència Catalana de Notícies. En total, contempla 100 milions d'euros d'inversió directa afegida en aquest àmbit, segons l'executiu. També han plantejat 33 milions d'euros en beques menjador, 67 per la gratuïtat de l'educació infantil 2, incrementant un 85% també la partida de la salut bucodental, o també augmentar l'impost sobre els creuers, algunes, de fet, prioritats que havien fixat els comuns en l'àmbit social.
Per cert, no m'he tornat boig, eh? És que no estic jo fet al llenguatge aquest informatiu i meur...
Milions.
Posa meu, són milions d'euros, m'ha dit el Jordi. Ben apuntat. O sigui, 53 milions d'euros, sí. Etcètera, etcètera. Val, mea culpa i disculpes. Per la seva banda, Júlia, Junts per Catalunya, sostenia aquest dimarts que el president aragonès encara comptava amb marge per pactar uns pressupostos de país amb ells en condicions com la baixada de la pressió fiscal.
Sí, a molt poca estona d'aquest debat de la totalitat al Parlament, la portaveu de Junts, Mònica Sales, es mostrava crítica amb els republicans per la manca de voluntat negociadora.
El president aragonès encara té marge per pactar uns pressupostos de país. Fa 24 hores van fer-li un nou oferiment, però és evident que no hi ha voluntat per part del govern de negociar amb Junts per Catalunya mentre amb els comuns sí que ho fa, ahir i avui, i nosaltres no tenim cap convocatòria de reunió.
En total, recordem-ho, Junts i Esquerra han celebrat fins a 4 reunions l'última dijous de la setmana passada. Des de llavors, segons explicava Sales, no havien tingut cap notícia del govern català. En cas que prosperessin les esmenes a la totalitat i el projecte, per tant, fos rebutjat, Sales assegurava que quedaria constatada la debilitat i també la feblesa de l'executiu.
I canviem de qüestió. El Consell General del Poder Judicial debatrà dijous que ve dos informes contradictoris sobre la llei d'amnistia. Els magistrats tenen sobre la taula les propostes del conservador Venceslao Olea i la progressista Marc Abrejas.
Olea considera que la llei és inconstitucional i que vulnera la separació de poders. L'altra magistrada, de caire més progressista, creu que l'amnistia és excepcional però que és legal. Previsiblement, el sector conservador, que és majoritari a l'òrgan, es decantarà per l'informe d'Olea. Un text que no és preceptiu però que reforçarà la posició del PP al Senat on els populars hi tenen majoria abans de tombar la llei d'amnistia a la Cambra Alta i retornar-la al Congrés dels Diputats, que l'aprovarà definitivament el mes de maig.
Una llei d'amnistia, Júlia, que es votarà demà al Congrés.
Sí, la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, l'ha convocat oficialment per aquest dijous 14 al ple extraordinari, com deies, al Congrés dels Diputats. Un debat que tindrà lloc serà a partir de les 11 del matí, un cop acabi el ple ordinari amb el projecte de llei d'amnistia com a un únic punt de l'ordre del dia.
Precisament el president del govern espanyol, Sánchez, Don Pedro, ha agraït al PP aquest dimarts al Senat que demanés un informe sobre l'amnistia a la Comissió de Venècia.
Es un instrumento legítimo para la reconciliación política, legítimo para la reconciliación política que está utilizando, bueno, pues 54 grandes democracias a lo largo y ancho del mundo precisamente para devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. ¿Cuál es la alternativa de ustedes, señoría? ¿La ilegalización de partidos políticos? ¿La instauración, como por ejemplo dice Vox, del 155 permanente en Cataluña?
Pedro Sánchez també ha aprofitat per retreure el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que al matí digui terroristes als independentistes i que a la tarda, en canvi, negociï l'amnistia i els índols amb ells.
Sánchez i Feijóo, sempre com el gat i el gos.
Picabaralles constants.
Picabaralles constants. Bueno, una mica també és la salsa de la vida. Mentrestant, la Comissió Europea ha evitat valorar un cop més la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol.
La vicepresidenta per als valors i la transparència de l'executiu comunitari, Vera Jorobà, detalla que estan seguint el procés legislatiu i que quan acabi la tramitació es farà les avaluacions pertinents. L'aprovació de la legislació és competència total de l'Estat i ha reiterat que la Comissió només reaccionarà si es produeixen discrepàncies amb la normativa europea.
I tornant a casa nostra, el síndic de Greuges de Barcelona demana al govern de Jaume Collboni que reformi el model d'allotjament de les persones que són expulsades de casa seva. L'entitat també proposa canvis per atendre millor les persones sense llar o millorar la resposta de l'administració als ciutadans. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. L'informe anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona posa deures a l'Ajuntament. Fa una llista en 10 àmbits on cal millorar, fent especial èmfasi en l'habitatge, l'atenció de les persones més vulnerables o l'ús de l'espai públic. En aquest punt, el síndic demana que els barcelonins i barcelonines tinguin més poder de decisió a l'hora de triar els grans canvis urbanístics que es volen fer a la ciutat. També reclama que la nova ordenança de civisme se centri en la convivència i no en expulsar determinats col·lectius de la via pública. Per facilitar la vida dels veïns al carrer, el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, llença tres propostes a l'Ajuntament.
Repensar el model turístic. Hem de pensar un model turístic que sigui compatible amb drets humans de proximitat. Alliberar l'espai públic de les motocicletes. I la tercera és fer un seguiment efectiu de l'ocupació de l'espai públic per part de les terrasses.
Bondia també reclama que la modernització de l'administració no pot fer-se tancant l'atenció presencial i que cal tenir en compte la bretxa digital, que en gran part afecta a la gent gran. En el mateix acte, el síndic de Barcelona també ha explicat que aquesta primavera exposarà la tasca que ha fet la Comissió de Reparació per a Víctimes d'Abusos en Escoles Públiques de la capital i que a principis d'estiu es farà un acte de reparació per a aquestes víctimes.
Gràcies, Pau. I per acabar aquest primer bloc informatiu, us expliquem que Open Arms està de camí a Gaza per portar ajuda humanitària. Aquest dimarts, al matí, ha salpat des de Xipre, Júlia.
Sí, es tracta d'una missió conjunta amb World Central Kids marxen del xef José Andrés. Les dues organitzacions porten 200 tones de menjar. Open Arms ha destacat que s'obreixi el corredor humanitari marítim a la Franja de Gaza en una missió que també han qualificat d'alta complexitat. L'ONG ha afegit que esperen que sigui la primera de moltes per pal·liar aquesta situació d'emergència humanitària que viu la població. Open Arms tenia previst haver sortit divendres, però s'ha aplaçat fins aquest dimarts. Ara estem fent una travessa de 220 milles i s'espera que arribin en les pròximes hores.
I vosaltres diríeu quantes coses han explicat ja aquesta parella, moltíssimes coses. Doncs tenim més, no se vayan todavía, aún hay más. Per exemple, us podem explicar que el PSOE ha registrat aquest dimarts el llistat de compareixences que demana per a la Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge en Pegasus.
Sí, els socialistes limiten la llista a 10 noms, 7 d'ells responsables policials durant l'etapa de Mariano Rajoy, entre d'altres, els exsecretaris d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez i José Antonio Nieto, l'exdirector de la Policia Nacional, Ignacio Cosido, i l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino. I més enllà d'aquests responsables policials hi consten també el secretari general del defensor del poble, José Manuel Sánchez, el doctor en ciències matemàtiques, Gregorio Martín, i també la relatora especial sobre el dret a la privacitat de Nacions Unides, Ana Brián.
Quants noms, no? Has
molts
dit?
Noms.
Molts noms, però jo em quedo amb Venceslao. Jo crec que Venceslao és el nom de l'informatiu d'avui.
Sí.
Venceslao Olea. Vinga. Per la seva banda, Junts vol que l'expresident espanyol Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria compareguin davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya del Congrés.
Els de Míriam Nogueras també volen citar l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i els exconseller Jaume Giró i també l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en qualitat d'afectats per les investigacions policials i mediàtiques impulsades per entorpir, diuen, el procés. També es vol citar altres afectats, com l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i Oriol Pujol. Pel que fa als implicats, Junts vol citar l'excomissari José Manuel Villarejo i a diversos membres també de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la UDEF.
I el ple del Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la creació de la Comissió d'Investigació sobre el cas Koldo, amb els vots, entre d'altres formacions, dels representants populars i socialistes.
Pels d'Alberto Núñez Feijóo, la trama de presumptes comissions en la venda de material sanitari mostren una corrupció que han qualificat de grollera. Tot i això, el senador del PP, Luis Santamaría, ha apuntat que la pitjor de les corrupcions és la de Pedro Sánchez, amb les seves sessions a l'independentisme. I per part del PSOE, Juan Espadas ha dit que cal votar la iniciativa per mostrar la contundència de la resposta del partit davant d'un cas que diuen escandalitza.
I encara en l'àmbit del Partit Popular, la Fiscalia denuncia a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, per haver defraudat 350.000 euros a Hisenda.
Segons ha avançat el diario.es, els fets haurien passat entre els anys 2020 i 2021 mitjançant factures falses i societats pantalla, una denúncia que també inclou falsedat documental i que és fruit de 2 anys d'investigació sobre les activitats de les societats de González Amador pel seu enriquiment durant la pandèmia del coronavirus. Concretament, són 15 factures falses per despeses fictícies per valor d'1,7 milions d'euros que li van permetre desgravar despeses que mai va fer. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha defensat des de Castelldefels.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo.
La investigació d'aquest diari també apunta que González Amador hauria cobrat 2 milions d'euros en comissions pel contracte de mascaretes.
Ara tocava el novio, eh? És guai la frase.
Segons ella, sí.
Sabem si al novio li agrada la fruta? No sabem, no?
No ho sé.
No, aquesta dada no l'ha transcendit. Sí que ha transcendit que es va comprar amb aquests 2 milions d'euros que es va fotre a la butxaca un pis, la mar de maco.
Sí.
I estan allà.
A Madrid.
A Madrid, els dos.
D'un milió d'euros.
Sí, sí. Va, saps allò? A Tocateja.
Sí.
Ahí els tens. Perfecte. Bueno. Canviem de qüestió. 900 organitzacions socials de tots els àmbits han explicat aquest dimarts al Congrés dels Diputats la iniciativa legislativa popular que demana una regularització extraordinària de migrants. Parlem de migració. Aquest text, que té el suport de la Conferència Episcopal Espanyola, afectaria més de 500.000 persones.
Sí, Xavier Gómez, director del Departament de Migracions de l'Episcopat, ha explicat a Ràdio Estel que es tracta de posar la persona i la seva dignitat en el centre.
La Iglesia está apoyando desde el inicio la recogida de firmas junto a más de 900 entidades promotoras que han trabajado para la obtención de más de 700.000 firmas y por tanto también hoy ha estado presente la Iglesia representada e invitada a la presentación de la iniciativa legislativa popular que ha tenido lugar en la sala de en una de las salas del Congreso de los Diputados, donde se ha reunido la Comisión de Migraciones del Congreso. La Iglesia, como no puede ser de otra manera, se posiciona siempre a favor de la cultura de la vida, de la dignidad y del bien común.
El director de Migracions de la Conferència Episcopal també ha destacat que la regularització seria una sortida per éssers humans que en molts casos estan implicats a la vida de l'Església i que aporten també riquesa material i humana a la societat.
Estamos apoyando esa iniciativa legislativa popular por una cuestión de justicia, de dignidad, de reconocimiento a la aportación de las personas migradas, muy conscientes también de la vulneración de derechos que viven, que conocemos, porque viven y conviven entre nosotros. Muchos de ellos son miembros de nuestras comunidades cristianas. Por tanto, estamos a favor de esta regularización y ojalá que los partidos políticos, los gobernantes, escuchen el clamor de estas 700.000 personas que han firmado, todas ellas de nacionalidad española, porque el resto no podía firmar, y que son una muestra de la transversalidad de esta iniciativa que mucha gente en la sociedad apoya por tema de justicia, de dignidad y de bien común.
Per la seva banda, el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha recordat que la dignitat humana ens demana acollir, protegir, promoure i també integrar aquestes persones, i que moltes d'elles són també menors d'edat. Durant l'any 2022, unides a la plataforma Essenciales, 14.000 persones voluntàries procedents de més de 900 organitzacions socials han aconseguit presentar gairebé 700.000 signatures vàlides davant de la Junta Electoral Central. Una fita altament significativa, ja que només una de cada 10 iniciatives legislatives populars aconsegueix superar les 500.000 adhesions signades que exigeix la llei orgànica d'ILP per iniciar el tràmit legislatiu al Congrés. I un cop presentada la Cambra Baixa, ara els partits hauran de fer-ne una primera valoració, però no serà fins a finals del mes de maig quan es decidirà si segueix o si no segueix endavant. Si tira endavant, el mes de desembre veurem si s'aprova o no s'aprova aquesta iniciativa. El treball ha estat coordinat entre la comissió promotora, conformada pel moviment autoorganitzat de persones migrants Regularització Ja, la Fundació per la Ciutadania Global Redes, la Fundació per Causa Aliança per la Solidaritat i el Partit per un Mundo Más Justo, a més de les més de 14.000 persones autoconvocades a tot el territori de l'Estat.
Doncs estarem pendents de com acaba tot plegat. I mira, ara que estem en àmbits episcopals, avui fa 11 anys, justament avui, que el Papa Francesc va ser triat com a pontífex de l'Església Universal. Per tant, des d'aquesta humil ràdio, doncs ens unim a les felicitacions que segons que li arriben. Molts ànims i moltes gràcies per la tasca, Papa Francesc. I endavant, recolzat sempre en el Senyor. Va, fem un apunt econòmic. El Banc d'Espanya ha revisat a l'alça el creixement del PIB per al 2024 i l'ha millorat 3 dècimes... És que m'ha sortit una mica allò com si fos censurat. PIB. Sí. No, és el Producte Interior Brut.
Sí. Val?
Producte Interior Brut per al 2024. L'ha millorat 3 dècimes fins a l'1,9%, segons l'últim informe trimestral i de projeccions macroeconòmiques de l'economia espanyola fet públic aquest dimarts.
El supervisor del sistema bancari manté, però, les xifres d'un augment de l'1,9% del PIB espanyol per al 2025 i de l'1,7% de cara al 2026. De retruc, el Banc d'Espanya també rebaixa significativament la inflació del 3,3% al 2,7% per aquest any, gràcies també a factors com la reducció del preu de l'energia i l'extensió parcial de diverses mesures per combatre l'episodi d'inflació per part del govern espanyol.
Encara que combatre una mica més, diria jo. I vinga, el Ministeri d'Hisenda va publicar ahir a la tarda les dades necessàries per calcular les balances fiscals després de l'acord tancat al gener entre Junts i el PSOE en la negociació dels decrets anticrisi, una informació que ha estat criticada pel govern català per manca de novetat.
Sí, segons el Departament d'Economia i Hisenda, el que es demana des de fa anys és la territorialització de la despesa, és a dir, a quin territori destina l'Estat cada programa de despesa. Ara bé, critiquen que això no s'ha publicat aquest dimarts. A més, el departament també ha volgut recordar que hi ha fins a 102.000 milions d'euros de despesa que el govern espanyol encara no ha dit en quins territoris es gasta.
Doncs a veure si es van espavilant i ens ho fan saber. I atenció a aquesta xifra, perquè precisament de les dades publicades aquest dimarts es desprèn que la Comunitat de Madrid va concretar el 54,6% de les inversions de l'Estat a Renfe l'any 2021, mentre que Catalunya aquell mateix any va rebre el 14%.
La inversió total de Renfe Operadora, la quarta empresa amb més inversió pública aquell any, va sumar 644 milions. D'aquest import, Madrid va liderar el rànquing de despesa per territoris amb 352 milions, seguit de Catalunya amb 90 i Andalusia amb 55 milions. Les dades també mostren que més d'una vintena d'organismes estatals com Loteries o l'ICO van invertir únicament a Madrid aquell any.
Hi ha molta diferència, no? 352 milions per 90. En fi, curiós, sorprenent, o no tant, no ho sé. I el Ministeri d'Habitatge ha endarrerit fins divendres la publicació dels índexs de referència del preu del lloguer. Aquest dimarts finalitzava el termini de consulta pública sobre aquest índex i, segons justifica el Ministeri, legalment cal habilitar 24 hores extra per respondre a tots els dubtes plantejats per ciutadans i institucions.
I també cal esperar aquelles consultes que hagin entrat en registres que no són del mateix ministeri, com per exemple les que hagin entrat via les comunitats autònomes. Amb tot, el secretari d'Estat signava aquest mateix dimarts la resolució per la publicació al butlletí oficial de l'Estat, que no tindrà lloc, com deies, com a mínim, fins aquest divendres.
Qui no ha trigat a reaccionar a aquest anunci ha estat el sindicat de llogateres, que ha acusat el president del govern espanyol, Sánchez, Don Pedro, de trair la confiança dels llogaters i de fer-ho intencionadament per beneficiar la patronal immobiliària.
En un comunicat, l'entitat lamenta la notícia d'ajornar, com dèiem, fins aquest divendres, com a mínim, la publicació dels índexs al BOE, i ha assenyalat que d'aquesta manera torna a decebre centenars de llogaters que fa setmanes que sostenen, han dit, la pressió d'immobiliàries i rendistes en plena negociació també pels seus contractes. El sindicat de llogateres també ha animat els llogaters a exigir rebaixes del preu de l'habitatge.
Més coses. Parlem del col·lectiu dels funcionaris, que cobraran un 2% més el 2024 abans que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat.
El ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá, ha explicat en roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'incorporarà una esmena al Reial Decret de Llei de Mesures Urgents per combatre la crisi originada per la guerra d'Ucraïna per fer possible aquesta pujada de sou. Hores abans, Comissions Obreres i UGT havien anunciat l'acord amb el govern espanyol per aquest increment salarial que beneficiarà 5 milions de treballadors. El 2% anunciat es podria afegir un 0,5% addicional en funció de la inflació. El 2022 i el 23, la pujada de sou dels treballadors públics va ser del 7%.
Canviem de tema. Aquest dimarts ha estat un matí de noves protestes del sector de la pagesia. Això sí, a petita escala, Unió de Pagesos organitzava tractorada a Sant Sadurní d'Anoia contra els abusos de la gran distribució. Per protestar es concretaven davant el centre logístic de Mercadona, el Mercadona que té en aquesta ciutat.
Una dotzena de tractors i desenes de manifestants protagonitzaven una marxa que arribava fins a l'accés al polígon on s'ubica el centre logístic d'aquest supermercat. Recordem que el sector reclama una llei de la cadena alimentària útil a la pagesia i que no permeti preus ruïnosos. En parla Carles Vicente, d'Unió de Pagesos.
Té el 29% aproximadament de quota de mercat, per tant, és el gran, és la distribució gran, i per responsabilitat apel·lem amb ella perquè arrossegui la resta i d'una vegada per totes també demanin aquesta modificació de la llei. No pot ser que tothom se renti la cara de que tot va bé i la llei ja està complerta quan tenim algú que participem en la llei i ens estem arruïnant.
La participació a la protesta era menor i els Mossos d'Esquadra impedien que la tractorada entrés a aquest polígon industrial. Els manifestants, però, sí que podien bloquejar la carretera C24-3B amb els vehicles aparcats i es concentraven també a l'accés d'aquest polígon.
I la Federació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment lamenta que a les famílies i a les persones dependents els costa reconèixer que han de començar a fer tràmits per demanar ajudes. Per això demanen mecanismes de prevenció i acompanyament a les administracions.
I és que l'objectiu és evitar les xifres que s'han conegut aquest dimarts, que diuen que l'any passat a Catalunya van morir, atenció, més de 12.000 persones esperant una ajuda per la dependència. Sovint les famílies comencen a fer els tràmits quan la persona dependent ho necessita amb més urgència. I per evitar que aquestes persones acabin morint sense haver rebut cap ajut, Assumpció Ros, vicepresidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment, fa les següents propostes als departaments de drets socials. Són declaracions a l'Estel Migdia.
Hi ha moltes dificultats d'accés. No és fàcil a vegades demanar hores a serveis socials que te la donguin, que t'atenguin, i sí, i després hi ha molta burocràcia i aquest procés és molt llarg i molt feixuc. A vegades estem parlant de persones molt grans, però que les seves famílies també són persones molt grans perquè tenen edats elevades a vegades els fills.
Ros recorda que a l'Estat les ajudes a la dependència són un dret i per això remarca que és molt important defensar-lo i reivindicar-lo perquè sempre sigui atès de la millor manera.
D'altra banda, Marea Pensionista i Marea Blanca han convocat una manifestació el proper diumenge 7 d'abril contra la privatització de la sanitat pública.
Una protesta amb sortida de la plaça d'Urquinaona de la capital catalana que es farà coincidint amb el Dia Mundial de la Salut. Amb el lema "La salut per davant del negoci, no a la privatització", aquesta manifestació vol carregar contra les polítiques dels governs que empenten els ciutadans a la sanitat privada, denunciar les condicions laborals dels treballadors del sector i criticar també aquestes llargues llistes d'espera. La concentració ja té, de fet, el suport d'altres associacions com la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, sindicats i partits polítics com la CUP i Podem.
I atenció també a aquesta sentència. Un jutge de Barcelona ha reconegut la incapacitat permanent per exposició a l'amiant al primer treballador viu del metro de Barcelona. Es considera acreditat l'existència d'una malaltia professional i es vincula a la feina que va fer durant 42 anys als tallers de manteniment i reparació que Transports Metropolitans de Barcelona té a Vilapiscina.
I, de fet, l'any 1988 ja es va detectar la presència d'amiant i un any després es va determinar que estava present a les instal·lacions del metro, especialment als túnels i també als conductes de ventilació. Ara bé, no va ser fins l'any 2018 quan es va implantar un pla d'intervenció per eliminar aquest material de les estructures i es va intensificar també la vigilància de salut de tota la plantilla. Segons CGT i el col·lectiu Ronda, fins ara la direcció ha reconegut 28 treballadors amb afectacions benignes per l'amiant. Tot i això, denuncien també que aquest material segueix present al metro i que les mesures preses són insuficients.
I mirem cap a les comarques. En plena comarcal, Tarragona, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Constantí i la Canonja s'han unit per posar en marxa una aplicació per telèfons mòbils que permetrà donar un servei policial de proximitat.
Aquesta eina s'espera que pugui entrar en funcionament a principis de l'any que ve i permetrà de manera ràpida que si els usuaris es troben en una situació d'emergència puguin avisar la policia municipal per tal de rebre ajuda. El ciutadà s'haurà de donar d'alta i facilitar algunes dades. Si es troba en perill, podrà activar aquesta alerta i remotament els agents podran geolocalitzar-lo i accedir a la càmera i també al micròfon del seu telèfon mòbil. Ho ha explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
Per exemple, una víctima de violència de gènere pugui prémer de manera ràpida un botó del pànic que es connecti directament amb la seva comissaria de referència i que al mateix moment els agents puguin disposar les coordenades de GPS de la persona amenaçada. I no només això, sinó que si es disposa del consentiment oportú, al mateix moment els agents podrien tenir accés a la càmera i al micròfon del mòbil des d'on s'ha fet l'alerta.
Els impulsors confien que més municipis de l'entorn s'assumin a una iniciativa pensada en clau metropolitana.
I parlem de mobilitat, Júlia, i d'un clàssic de Barcelona, que sempre ve molt de mobilitat.
Sí.
D'obres, parlem d'obres, oh, alegria. Les obres de la cobertura de la futura estació de l'AVE de la Sagrera ja han començat amb la instal·lació de gairebé 300 vigues per donar forma a la part central.
Aquests elements es repartiran en 8 mòduls en forma de piràmide invertida. Al centre hi haurà una claraboia que permetrà el pas de la llum natural que arribarà a l'andana i també les vies del tren. En parla el subdirector de construcció de DIF, José Vicente Romero.
Esta estación es la obra de ingeniería civil más grande que se está realizando en España y la obra que más se está certificando en España. Para que os hagáis la idea, estamos certificando los últimos 2 años a nivel de 9,5 millones, 10 millones por mes.
La previsió és que enguany l'alta velocitat passi per l'interior, però sense aturar-se.
I l'Ajuntament de Barcelona mantindrà el carril bici de la Via Augusta amb el traçat actual, però farà modificacions al tram entre el carrer Gran... A veure com és aquest carrer... Ganduxer, ho he dit bé?
Sí.
I el carrer Dolors Monserdà, per incrementar la fluïdesa del trànsit i augmentar les prestacions del servei del bus en aquest àmbit, segons s'ha anunciat aquest dimarts en el marc de la Comissió d'Urbanisme. Està bé, que hi hagi més fluïdesa de trànsit a Barcelona. A veure si podem fer amb més carrers. Vamos.
Un estudi sobre la infraestructura ha determinat que el trànsit ha baixat entre un 23 i un 27% en aquesta zona, per dir que en determinades hores del dia puja aquesta densitat de vehicles. Per millorar aquesta
en
situació...
En 12 de les 24, no? Puja una mica.
I, Rafa, per millorar aquesta situació es faran canvis als semàfors o s'incrementaran el temps de gir de vehicles. El carril bici de Via Augusta va entrar en funcionament l'estiu.
I vinga, en plana de successos us expliquem que els Mossos han detingut un home i una dona de 28 i 24 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
Els fets es remunten a principis del mes de febrer quan la policia va conèixer la possible existència d'una plantació de marihuana en una casa situada a Berga. Es va detectar un elevat consum d'electricitat i també d'altres indicis. Finalment, el 5 de març es va accedir a aquesta casa i es van localitzar 600 plantes de marihuana distribuïdes en dues estances. També hi van localitzar una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i també altres estris per afavorir aquest cultiu de marihuana en espais tancats. A més, també de 22 tauletes d'haixís. Els dos detinguts estaven dins la casa.
Gràcies, Júlia. Fins aquí la informació general. Anem cap als esports.
La caravana.
Amb Rafa Sanahuja.
Clavadíssim, són 9:45 del matí d'aquest dimecres. Xavi Toscano, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Què, content, eh?
Avui sí.
Vas cridar molt o què?
Bastant.
Bastant?
Que passa, tenia la parella dormint a casa i no podia cridar massa.
Ah, clar, això s'ha de vigilar una mica. Però bueno, un dia és un dia, una sí. Noche és una noche.
Vaig sortir al balcó.
Ah, sí? Tot engorilat, el Toscano. En fi, va, expliquem als nostres oients que per fi el Barça ens va regalar un bon partit, va fer els deures i es classifica per als quarts de final de la Champions després de superar el Nàpols 3-1. Feia 4 temporades, 4 llarguíssimes temporades amb una pandèmia pel mig, que els blaugranes no arribaven a aquesta fase de la competició.
Sí, els jugadors van començar molt endollats al partit i ja al minut 15 Fermín obria el marcador després d'una gran centrada de Rafinha. Només 2 minuts més tard, el 17 Cancelo havia eixamplat l'avantatge amb el 2-0. El Nàpols, però, rebaixava l'eufòria blaugrana retallant distàncies a la mitja hora de partit. A la represa, després de la mitja part, el Barça ha disposat a diverses ocasions sense trobar encert de cara a porteria. Finalment no ha estat fins al minut 83 quan Lewandowski ha fet el 3-1 definitiu. L'entrenador Xavi Hernández treia pit del joc dels seus homes.
Equipo creo que ha estado muy bien, con balón, sin balón, agresivos, en la presión alta hemos recuperado muchísimo balón, no nos han prácticamente hecho ninguna contra ni transición, hemos estado bien en la línea defensiva, muy alta, en muchas facetas del juego, hemos rondado excelente, así que no es casualidad.
Els blaugranes coneixeran el seu rival el divendres, que és quan es farà el sorteig entre els possibles de moment a l'espera dels partits d'avui a Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Manchester City o Arsenal.
Bé, equipets.
Sí.
Assequibles gairebé tots. Ara ho parlàvem, va, revelem la realitat.
Equip de mitja taula cap avall.
Sí. Parlàvem de la redacció que el caramelet és el Barça.
Home, i tant.
El que tothom vol que li toqui és el Barça. Però escolta, mai se sap, eh? Mai se sap. En fi, una victòria molt treballada que tenia com a noms propis dos jugadors de la Masia, Pau Courvasí i Lamine Yamal.
Noms propis d'una banda perquè era el primer cop a la història que un equip començava un partit d'eliminatòria de Champions amb dos menors d'edat a l'11 titular i noms propis també per l'exhibició que mostraven tots dos sobre la gespa. Courvasí feia gala de bon criteri i agressivitat en defensa que el convertien de fet en l'MVP del partit. Deia això al final del maig. Són declaracions a Movistar Plus.
Ha sido uno de los mejores días de mi vida, ya que hemos pasado cuartos después de años difíciles del club. Muy contento por ganar el trofeo y este trofeo se lo merece todo el equipo.
Per la seva banda, Lamine Yamal protagonitzava diverses accions brillants al llarg d'un partit on el jugador de 16 anys en disputava els 90 minuts.
L'altra cara del partit s'ha viscut a la sala de premsa amb Xavi Hernández encarant-se amb la premsa per les crítiques que ha rebut l'equip durant la temporada.
Sí, Xavi ha aprofitat aquesta victòria i la classificació sí, sí. A quarts per llançar la cavalleria per sobre els periodistes que habitualment cobreixen la informació blaugrana. Escoltem-lo.
Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? És a dir, crec que és necessari això. I jugar nosaltres amb aquesta pressió. Periodistes que cobreixen el Barça. Que són del Barça, en teoria. És a dir, calma. I ara què fem ara amb això? I amb aquest partit que mostrem avui, què fem?
Bàsicament, Rafa, no era una crítica. Realment el Barça va ser el bufó de la Champions quan es va dir que ho era.
És que, a més, bueno, jo ho deia a l'entradeta del programa, és que, o sigui, són dos planos completament diferents. O sigui, tu ets entrenador del Barça, t'has de dedicar a fer jugar bé a l'equip, si vols, i després la premsa pot opinar el que vulgui. A mi aquests crossovers, aquests creuaments, jo et truco, perquè, clar, després d'aquest article, ahir explicava Ramon Besa que Xavi Hernández es va posar en contacte amb ell No sé, és que són coses que jo no faria mai a la vida, però bueno, en aquest cas, el César lo que és del César, gran plantejament de Xavi, gran partit de l'equip, a la sala de premsa per mi va estar prou desencertat, però bueno, en fi. Vinga, un partit, no sent tampoc d'incidents fora de l'estadi, els Mossos d'Esquadra han hagut d'actuar per evitar que un grup d'aficionats del Barça es colessin per una tanca a l'estadi de Montjuïc i arribessin a l'indret on hi havia els seguidors dels Nàpols, eh?
Sí, els fets tenien just lloc abans de començar aquest duel, un cop els aficionats italians ja arribaven a l'estadi escortats pels Mossos. Els agents antiavalots carregaven contra els culers que volien arribar fins on hi havia els italians i els dispersaven sense que hi hagués més incidents ni cap detingut.
D'altra banda, aquesta nit també s'ha classificat l'Arsenal després de superar el Porto en una eliminatòria que s'ha resolt als penals.
De fet, els anglesos també feia que no arribaven a quarts de la Champions, en aquest cas molt més que el Barça des de l'any 2010, és a dir, 14 temporades que l'Arsenal no estava a quarts de final, i qui es juga avui passar aquests quarts és l'Atlético de Madrid, que haurà d'intentar revertir l'1-0 en contra que té de l'anada davant l'Inter de Milà. L'entrenador Matalassé, el Cholo Simeone, confia en els seus jugadors, tot i enfrontar-se contra un dels millors equips d'Europa.
Las palabras no sirven tanto si no sirven los hechos. Y bueno, mañana tendremos un partido importante con un rival posiblemente de los mejores en este momento de Europa. Y bueno, a jugar el partido.
L'equip blanqui i vermell està fent una bona temporada, tot i algunes derrotes puntuals. Ha arribat a semifinals de la Copa del Rei, competint bé la Lliga i estan com a mínim ara als vuitens de finals de la Champions. Aquesta nit a les 9 també juga el PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, una eliminatòria igualada després de l'empat a 1 de l'anada.
A mi em té gust que passi l'Atlético de Madrid, que vols que et digui? No sé. No sé, a lo mejor es una mala idea, ¿eh? Igual ens convendria l'Inter, però...
De fet, de les dues eliminatòries d'avui, sí, hauria de sortir el rival del Barça.
Jo crec que és lo més assequible, i això que l'Atlético és un os dur de rossegar, l'Inter està jugant molt bé, però sí, el PSV, no?
Per exemple.
Sisplau, dona'm un PSV per a quarts de final, per a llevar. Vinga, i en tenis, que també és a quarts de final, però del Master 1000 d'Indian Wells, és Carlos Alcaraz.
El murcià ha superat per un doble 6-3 a l'hongarès Fabian Marosan, tot i que el número 58 del món aguantava bé els primers jocs, quan el marcador anava a 3-3, Alcaraz aconseguia trencar-li el servei per situar-se per davant en el marcador i adjudicar-se amb comoditat la primera mànega. El segon set ha estat bufar i fent polles per Alcaraz, mostrant-se sòlid i aconseguint la victòria. És la revenja contra Marosan després que aquest l'eliminés la temporada passada al torneig de Roma, també en dos sets. Ara, quarts, el murcià ho tindrà molt més complicat per haver-se d'enfrontar a Alexander Zverev, número 6 del món, i que ja el va eliminar fa dos mesos als quarts de final de l'Open d'Austràlia.
I Rafa Nadal, vamos, Rafa, tornarà en principi a les pistes de tennis el proper 6 d'abril al Masters 1000 de Monte Carlo.
L'espanyol podrà participar en aquest torneig gràcies al rànquing protegit, és a dir, una carta que s'hauran utilitzat els esportistes que han tingut lesions de llarga durada que els han fet baixar moltes posicions en el rànquing de l'ATP. El de Monte Carlo és un dels tornejos predilectes del tenista manacorí, ja que ha estat campió 11 vegades.
I tornant al futbol, l'Espanyol ha acomiadat Luis Miguel Ramis com a entrenador del primer equip.
Sí, ara l'entrenador del filial, Manolo González, agafarà les regnes de l'equip fins a final de temporada, els mals resultats de l'equip a les darreres jornades i el fet de no aconseguir fer jugar l'equip com l'afició espera ha precipitat la sortida de Ramos del club, de Ramis del club. El tècnic va arribar a la banqueta, recordem, del Club Perico el 6 de novembre de l'any passat per substituir Luis García, que tampoc va donar els fruits esperats. En aquest temps, l'equip només ha guanyat 6 partits, n'ha empatat 7 i n'ha perdut 3. L'entrenador tarragoní tenia contracte fins a final d'aquesta temporada. També el Celta de Vigo, equip de primera divisió, ha destituït Rafa Benítez com a entrenador. El seu lloc l'ocuparà ara Claudio Giraldez.
Dos apunts sobre aquesta notícia, si em permet, Xavi. El primer, Manolo González, el nou tècnic que ha pujat del filial, ahir corrien unes imatges per les xarxes.
Fent de camioner, era camioner, compaginava la feina d'entrenador amb la de camioner.
És fantàstic, o sigui, la humilitat feta a persona, i a mi aquests personatges del futbol sempre molt a favor de que triomfin.
Recorda, de fet, ara, parlant de camions i l'Espanyol, a Pandiani, que anava als entrenaments
també
amb camió.
Hi ha una vinculació, Espanyol-camions. I d'altra banda, Rafa Benítez, destituït, i ha entrat al Celta de Vigo Claudio Giraldez, un altre entrenador que també torna a una banqueta clàssica, és l'entrenador del Zaragoza, Víctor Fernández. Mm-hmm. I ahir també va protagonitzar una escena molt maca, molt entranyable. És la quarta vegada que agafa la banqueta del Zaragoza, i ahir no va poder fer la roda de premsa emocionat. Vaja. No sé si has vist les imatges.
No les he vist.
Aquest senyor forma part de la meva infantesa, perquè ha fet moltes coses, i ahir va ser molt emocionant perquè no podia parlar de la emoció de tornar al Zaragoza. Gran Víctor Fernández. I vinga, va, per acabar, en atletisme, ha mort un participant de la Marató de Barcelona que es va fer diumenge a causa d'una parada cardiorrespiratòria just quan atravessava la línia de meta. Déu-n'hi-do, quina notícia.
Sí, a través d'un comunicat enviat als mitjans, l'organització de la cursa apuntava ahir que el corredor va ser atès en el moment pel personal de la Creu Roja que hi havia a la meta. Posteriorment se'l va traslladar a l'Hospital Clínic de Barcelona, on va acabar morint.
Doncs descansi en pau i quina notícia més colpidora. Ànims també a la família. Gràcies, Xavi.
Que vagi bé.
Vinga, nosaltres, que arribarem a les 9 del matí en 7 minuts. Ara, moment de la cara B.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, Judit Vallès, bon dia.
Bon dia, Rafa.
Vinga, avui a la cara B comencem parlant una mica de Leonardo DiCaprio. Comences avançat a mi, molt a favor, de parlar de Leonardo DiCaprio sempre.
Exactament, sí, tant. El mític actor de Titanic ha fet una aparició estel·lar en l'escena catalana perquè ha decidit invertir en una empresa d'instal·lacions fotovoltaiques catalana.
Deixem que saludi un altre cop a Júlia Julbe, que torna a l'estudi. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
Què, Leonardo DiCaprio a Catalunya?
Ojut, que no, ojut, que, no
ojut que...
O sigui, sempre, és molt bon actor, però...
Ojut que sempre busca nòvies, eh?
Per això, menors de 25 anys. Sí. Això no,
no sé
m'agrada.
Si, no sé si entreu al baremo, però bueno, és igual, aneu en compte. Per tant, ha decidit invertir en empreses fotovoltaiques.
Sí, exacte. No? Anem a donar més detalls d'aquesta empresa. És una empresa que es diu Solarmente, es va fundar el 2020 i té la seu al Poblenou.
Solarmente.
I té un sistema... Solarmente, sí. Té un sistema de finançament bastant innovador perquè funciona per subscripcions. Ah. Llavors, de moment, des del 2020, ha començat a instal·lar plaques a la península Ibèrica i a les Illes Balears, i té com a objectiu instal·lar més de 10.000 sistemes fotovoltaics durant els pròxims 2 anys.
Home, això, en primer lloc, està a l'alça, totes aquestes coses fotovoltaiques.
Està molt de moda, sí.
I tal.
Ara, a favor...
Home, clar, a favor,
sí,
perquè
sí,
tot és més sostenible. Però és car. Jo alguna vegada que hem parlat del tema, em sembla molt car invertir aquí. Que després, allà, a llarg termini, et sortirà rendible? Segurament. Però bueno, hi ha un negoci. Mira el DiCaprio, mira el DiCaprio.
No, ara donarem més detalls, perquè el DiCaprio té un historial d'inversions bastant potent.
Ah, sí?
Un historial, en general.
Té un historial potent.
Sí, exacte, té un historial potent. A veure, a mi m'ha sorprès bastant la volada que ha tingut aquesta notícia, la veritat, però sí que és cert que l'actor és bastant conegut per les seves inversions en defensa del medi ambient, no?
A veure...
Llavors, no és la primera vegada que Leonardo DiCaprio fa inversions aleatòries arreu del món. Mm-hmm. De fet, el trimestre passat va invertir en una empresa suïssa de rellotges de luxe, que també havia començat el 2020.
Rellotges de luxe?
Sí.
Però, sostenibles.
Exactament. Rellotges de luxe sostenibles. Sempre sostenible, ell, eh? No fas cas. Una altra inversió bastant recent, el 2022, va fer una amable contribució a un laboratori de producció de diamants alimentat per energia solar.
O sigui, tot és molt sostenible, però no apunta mai a cosetes senzilles,
no,
eh?
No, és com tot de luxe, no?
Rellotges de luxe, diamants, no es posa per qualsevol... No invertirà,
exacte,
en una,
sí,
panaderia. No,
exacte.
No.
Bueno. A mi em dona una mica la sensació que es desperta cada dia i pensa, aquí ajudarem avui a emprendre un nou negoci, no?
Sí, sí.
Ja ho sabeu, si voleu emprendre un negoci, trucadeta a DiCaprio i a veure si se li il·lumina.
Després de parlar una estona amb Martín Scorsese. Ells, cada matí, Martín Scorsese i ell parlen a primera hora,
exacte,
i després ell es dedica a pensar que en això s'invertirà.
Sí, bé, tanquen els ulls, agafen un mapa i diuen aquí, i se'n van. A mi em recorda una mica la pel·lícula del Lobo de Wall Street, sí, però en plan sostenible, no?
Sí. El Lobo de Wall Street sostenible. Això és una versió, s'ha de fer.
Sí,
no sé com plantejar-la, sincerament, en fi.
A veure, tot i això estem contents per l'empresa, ens n'alegrem,
sí,
moltíssim.
Sí,
i jo crec que...
de Solarmente s'ho mereixen tot.
Jo crec que ells també deuen estar pels aires perquè han fet bastants comunicats i han tirat bastantes floretes a DiCaprio.
Mm-hmm.
I esperem que almenys aquesta dèria per la sostenibilitat li duri més de 25 anys, no com les seves parelles.
Exacte. Que si vol invertir aquí a Radio Estel, tampoc li direm que no, a DiCaprio.
Clar, que vingui a fer una visiteta.
Vinga, va, doncs canvi de tema. Cap a on anem?
Anem a Galícia.
Ai, sempre a favor. Sempre a favor de Galícia.
Galícia, maquíssim. Una altra notícia que ha tingut bastanta volada i que també m'ha sorprès. Anem a parlar de mascotes.
Ah,
avui no parlarem de lloros ni periquitos com ahir.
Vaja.
Avui parlarem de gossos.
Val.
Llavors, crec que més oients es podran sentir interpel·lats.
Sí, igual, sí.
En general, a vosaltres us agraden els animals de companyia?
Jo ja vaig explicar ahir que em podeu detestar i criticar, però no, a mi no em diuen res. Però bé, no passa res.
Júlia, a tu t'encanten,
sí, els gossos.
Els gossos, eh?
Entens?
Sí,
o...
m'encanten.
Tens gos?
Sí.
Ah, tens...
Si te l'he ensenyat mil cops.
Jo,
o sigui, aquí a Barcelona no.
Ah, val, val. Sí. Perquè aquí ja sabia que no...
Jo sóc un amant dels animals, m'encanten.
Molt bé,
sí.
Doncs senyora...
Molt a favor de tot el que m'expliquis de gossos, gats, m'encanten.
Perfecte. Jo doncs... també, bastant a favor. Tinc una petita gateta a casa meva.
Ah, una gateta?
Sí, a casa dels meus pares. Però tampoc sense passar-nos, eh? A mi gossos ja no em fan tanta gràcia. No? Gats sí, perquè són més independents.
Sí, els gats estan allà gats. I no...
Sí.
No et demanen res, veritat, van a la seva...
Exacte,
sí. Ja està.
Però són carinyosos, també.
Sí, i macos, són macos.
Sí. Bé, tornem a Galícia. L'Audiència Provincial de Pontevedra ha dictat una sentència que obliga a pagar una pensió de 40 euros mensuals per un animal d'una parella que s'està divorciant.
Vinga, vamos.
Ojut. En concret, la sentència dicta les condicions de custòdia i pensió pels fills i pel gos de la parella.
Ai, sí.
Tot en un mateix pack. La mascota se la quedarà la dona i els dos hauran de pagar la meitat dels gastos del gos. Què en penseu?
Però, clar, aquí s'obrirà un compte bancari.
Clar, com ho faran?
No, però li passarà a la dona, ja ho sé. Però, clar, sí. tal com s'explica, és la que es queda l'animal. Tal com s'explica, no? Sembla que tingui un compte bancari. Ja, bueno, ja m'ho aniràs passant. Bueno, fes-me un bísum.
Sí.
Fes-me un bísum.
A veure, com una pensió dels fills, no, també?
Sí, sí, sí. Sí. Exactament, sí. Així.
Em sembla bé, a mi. Així no està desatès, també, i mira. El tenen en compte, també. Suposo que per ells deu ser molt important, el gos.
Sí, va, no està malament. És un ésser.